Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Ja està rient.
Mira, és que avui m'han fet una analítica.
T'has fet una analítica?
Sí, pel tema de la tiroide i tal.
De sang. D'acord. No, que no t'hagués fet un test d'altes capacitats, per exemple.
Bueno, perquè sortiria molt negatiu, no cal que el fem.
No, trenca el test.
Cap a baix.
No ho sabem.
Total, que he esmorzat ara fa res a pernil i acabo d'apretar un botó dient: noies, he esmorzat pernil salat, porteu-me molta aigua, sisplau, ajudeu-me.
Ara tens la llengua com una sabata de la pel·li Panegra, no?
Ai, senyor.
Ai, Déu meu. Estava fent scroll encara dels dibuixos animats que ens anaven enviant tots els oients després de la batalla que va haver-hi ahir per triar els dibuixos animats que més han marcat els catalans. Hi ha una persona que va dir que sí.
A veure, que no t'estic saludant.
Sí, està com els toros de Sant Fermín.
Mira, aquest és en David Balaguer, mireu. Picant a la porta. David Balaguer, perquè és dimecres, ja el tenim aquí. David Balaguer, molt bon dia, estimat. Com estàs?
Molt bé. És que, clar, aquí sempre feu temes que m'interessen molt.
Els dibuixos
hi volia ser. Sí, volia ser.
És que David Balaguer vindria fins i tot de públic.
Vindria sempre de públic, sempre a participar. Escolta'm, us deia que si voleu formar part de la comunitat de la solució, tenim un canal de WhatsApp exclusiu amb informació exclusiva sobre el programa, sobre qui forma part del programa. Si voleu formar part d'aquesta comunitat exclusiva, aquest canal de WhatsApp, ens escriviu el número de WhatsApp de sempre, el 677-38-77-19, i us enviem un enllaç per entrar a formar part d'aquesta comunitat en exclusiva. Estem a 3 persones, que he fet 3 i he fet 2 amb els dits.
No passa res, no es veu.
A 3 persones dels 500.
Oh! Molt bé!
En una setmana, nenes. En una setmana, ja trigueu.
Això per dimensionar-ho és molt, no?
Bueno, clar, una setmana, jo trobo que és molt. A veure si ets al Barça, potser no és molt.
Deixa de trucar a algun periodista especialitzat, Toni Noguera.
Quina merda.
I dirà, Toni, no, escolta'm, no ho digueu, no entenc això.
Ai, senyor David Balaguer, escolta'm.
Oh, quina pèssima idea menjar-se un entrepà de pernil abans d'un programa.
Espera, tu vés parlant.
La boca seca.
Omple el silenci.
Tinc un truc, jo. A mi em van explicar una vegada un truc perquè la boca no quedi seca i molts cops el faig. No t'has fixat?
Beure aigua.
No. Si tu et mossegues la punta de la llengua amb certa força, se't genera saliva. Ho has notat? I llavors tens la boca lubricada i ja no et passa això que algunes paraules no les pronuncies bé. És un truc, no sé qui me'l va ensenyar.
És boníssim. Ara, se't deshidrata el cervell, no passa res, no és important, no?
No passa res.
I si apretes molt força et genera una altra llengua, perquè es pot com una estrella de mar.
Avui estem molt tontos, eh? Canal de WhatsApp. Si us hi voleu subscriure, ens envieu un WhatsApp al 677-38-77-19. Us enviem l'enllaç en exclusiva a 3 dels 500. A veure quan hi arribem. Vinga, va. Avui no parlem d'enllaços, avui no parlem de canals. Avui parlem de somnis. Concretament, ens preguntem com ens poden ajudar els somnis. Podem treure profit dels somnis? Com ho podem fer? Els somnis ens ajuden a entendre millor les nostres pors, els nostres desitjos. I quan somiem, ens preguntem, el cervell ens està enviant missatges o simplement està ordenant records i emocions? Què en sabem dels somnis? Hi ha somnis que ens ajuden a prendre decisions? I els malsons? També podem prendre decisions a partir dels malsons? Són experiències negatives o també ens poden ser útils? La solució a totes aquestes preguntes la tenen dues persones eminències en la matèria. D'una banda, Ana Maria Vela Martínez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, però és Vale, no Vela.
Ai, Vale. Ara hem invertit, de veritat, la dislèxia,
Em passa
Vale.
Sovint.
Perdona'ns, Gràcies. Ana Maria Vale Martínez. L'Ana Maria és psicòloga i doctora en neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Així d'entrada, Anna, sabem realment per què somiem?
Així d'entrada, diria que la neurociència encara té moltes preguntes per respondre i una d'elles és aquesta. És a dir, sabem moltes coses sobre com funciona el cervell, tant quan estem desperts, despertes, com quan estem dormides, però exactament el significat o el per què serveixen els somnis és una pregunta encara per respondre, encara és un enigma.
Com és interessant que la ciència encara tingui enigmes per resoldre, no?
Sí, sí.
Mireu, l'Anna Maria ens acompanya avui a la dreta del David Balaguer, però és que a l'esquerra hi tenim una persona que ja és repetidora de la solució. Un aplaudiment per en Jordi Borràs. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Benvingut a nou. En Jordi ja ha coincidit amb en David, en Jordi és psicòleg, va venir el dia que vam parlar de somnis recurrents. La podeu recuperar aquesta sessió a l'app i al web del 3CAT. En Jordi fa més de 20 anys que estudia els somnis com a eina terapèutica, és fundador de la plataforma Món de Somnis i va col·laborar, recordareu, al programa Somiers de TV3. Jordi, segons tu, podem treure en profit de tots els somnis? O de tots, o de la majoria de somnis?
Depèn de l'actitud, com en tota la vida, no? I depèn no tant de la cosa com de com ens posicionem, no? I sí, jo penso que els somnis... la gran meravella per mi seria precisament el que estàveu comentant, no? Que és un dels grans enigmes que encara tenim pel davant, no? I potser és per això pel que jo em sento tan fascinat, precisament perquè em desperta amb molts més interrogants que respostes, i crec que aquesta per mi és la gran motivació. Llavors depèn de si jo estic còmode amb les preguntes, me'ls miraré. Si estic incòmode i només vull respostes, llavors no, cap a una altra banda.
No tinc ganes de veure aquella realitat.
Ai.
En fi, avui, pregunta oberta, sé que els somnis us desperten moltíssima curiositat. Avui, si us plau, no fem consultes als nostres experts sobre interpretació de somnis. Això no va d'interpretació de somnis, d'acord? Però si teniu alguna consulta en concret de la base científica que avui abordarem sobre els somnis, ens podeu trucar a les línies habituals, però també pregunta que fem a l'audiència.
Doncs sí, al 93201-7474 o al WhatsApp del programa, que està ple de persones ara que estan demanant l'enllaç al canal de la solució, al WhatsApp, al 677-38-77-19. Avui amb una pregunta directa. Què heu somiat avui? I sobretot si podeu resumir-ho en una sola... A veure, avui o ahir, per exemple, o fa dos dies, però vaja, què heu somiat darrerament? Ho podeu resumir en una sola frase, per exemple? He somiat que conduïa un tren de Rodalies i arribava 10 minuts abans, per dir alguna cosa, no? Vol dir alguna cosa, això?
Jo avui he somiat que estava en un apocalipsi zombi, que hi havia en David Balaguer,
sí,
i la meva dèria era que en David em deia tu has de fer d'arquitecte.
David Balaguer no feia de zombi?
No, era...
Feia de coequipier?
Correcte.
Molt bé.
Intentàvem endinsar-nos en el món dels zombis, val? I això no em preocupava, simplement em preocupava l'escomesa que tu em donaves, que era fes veure que ets arquitecte. I de poc, com carai de fer veure que sóc arquitecte?
I el que realment és important i el que realment em meravella és que jo he protagonitzat un dels somnis de l'Hisenda Carot.
Bravo!
He estat un actor principal i no un secundari.
Figurant en frase.
Exacte, tenia frase i tenia paper, un paper molt rellevant, perquè li deia que fes d'arquitecte en un apocalipsi zombi.
Et poden nominar, fins i tot, eh?
Ara estava mirant...
un Òscar.
A veure, 46, 33... Us dic què li estava fent. Mireu, el 58% de l'audiència que tenim al canal de WhatsApp ha dit que aquesta nit sí que ha somiat, i el 41% diuen que no han somiat. Primera pregunta pels nostres experts. Potser estem repetint alguns conceptes que vam abordar l'altre dia, Jordi, però per si de cas, somiem sempre?
Si vols, Anna.
Sí. O sigui, la resposta crec que és que sí, que somiem sempre. Una altra cosa és que no ho recordem sempre. De fet, hi ha moltes persones que no recorden o no recordem gairebé mai els somnis. I això, doncs, depèn de moltes coses. Del moment en el qual et despertes, de l'atenció que hi prestes, de la teva capacitat de record. És a dir, que jo diria, no sé, a veure, Jordi, que és més expert, doncs, que somiem sempre... les persones i potser alguns animals, deixo aquí la cosa, però que no ho recordem, potser.
Sí, fins on se sap és això que dius, sabem que sí que somiem sempre cada nit en més d'una ocasió, vull dir, tenim diversos somnis al llarg de la nit i és com dius, Anna, que és la qüestió del record el que ens pot afectar. Jo penso que és ben important aquesta pregunta perquè en la mesura en la que sabem que somiem, podem fer una miqueta de memòria, no? Si tenim la idea de que algunes nits no, jo em desperto amb la sensació de que no recordo i potser és perquè no he somiat, no? Però m'estic enganyant a mi mateix.
Després hi ha una altra variable, que aquesta potser té més a veure amb la neurociència. Anna Maria, l'altre dia a mi em va passar, i segur que molts dels oients els hi està passant, o els hi ha passat avui. Em vaig llevar i recordava perfectament, perquè això no vaig somiar amb el David aquesta nit, sinó l'anterior, me'n recordava perfectament del que havia passat i vaig fer un exercici conscient de dir... Olo, com que parlem de somnis aquesta setmana i era el David Balaguer, recorda, i vaig fer com un exercici de recordar de què depèn o què li passa al nostre cervell que quan ens aixequem recordem els somnis, però en qüestió de minuts desapareix la imatge, si no ho fem voluntàriament, vaja.
Sí, això depèn de la fase en la qual et despertes del son, és a dir, com deia abans el Jordi, doncs passem per diversos cicles al llarg de la nit i cadascun d'aquests cicles sol contenir un espai, un període durant el qual somiem, no? Que es diu son REM, R-E-M, no? Ràpid eye movement, moviment ocular ràpid, que és, és una de les característiques d'aquesta fase del son. Aleshores, si tu et despertes enmig d'una d'aquestes fases REM o justament després, justament quan s'acaba aquesta fase REM, immediatament després, doncs tens tendència a recordar molt millor aquest somni que s'ha produït en aquest moment, no? Llavors, si tu et despertes en aquest momentet de fase REM o just després, doncs el recordes. I si fas un esforç conscient, dirigit, no?, per la teva escorça prefrontal, vaja, per recordar-lo, o fas l'esforç, que molta gent ho fa, no?, d'apuntar-ho en una llibreta ràpidament perquè no se t'oblidi, doncs pots posar en marxa mecanismes de consolidació d'aquesta memòria per poder-ho retenir més tard. Ara, si no fas, probablement, hi ha persones per tot, no? Però en general, si no fem aquest esforç conscient per retenir-ho, per emmagatzemar aquesta informació, doncs la informació s'esvaeix, perquè òbviament el nostre cervell té un mecanisme de protecció que no podem recordar tot i tenir el cervell, com deia Borges, abarrotado, no?, d'informació.
Però és que això passa com amb els records. Hi ha molts records que s'esfumen per sempre, coses que has viscut tu que no recordaràs mai, però en canvi hi ha somnis, i això suposo que ens passa a tots els que som aquí, somnis de quan eres petit, fins i tot, que els recordes perfectament. Jo tinc somnis de la meva infantesa que els recordo. I en canvi, somnis que vaig tenir fa 4 nits han marxat per sempre.
Mira, el cas d'en David, si el recorda tant, potser és que els hauria d'escoltar o mirar-los d'una altra manera, no només com a, ai, mira...
Et refereixen als somnis de la infantesa o als més recents? T'ho dic perquè és diferent, eh?
Ah, és diferent.
Sí, perquè per mi el fet que hi hagi algun somni de la infantesa que recordem, crec que és ben interessant, recuperar-lo i mirar... I, ostres, què em podria estar dient encara, no? Saps? El fet que encara estigui per aquí rondant-me, em sembla interessant que jo el revisiti. Sí, sí, sí. Ah. I respecte al record, una cosa interessant, jo crec que interessant per tota l'audiència, el fet de despertar normalment tenim el record sovint d'una petita escena, una petita emoció, alguna cosa que, no?, que sobresurt, diguéssim, no? Però normalment el record és molt, molt minso, eh? És poca cosa. Llavors crec que és molt interessant sempre quedar-se amb aquesta imatge amb la que nosaltres hem despertat aquesta emoció, mantenir-se allà, i veiem molt sovint com comencen a florir altres records tot just anteriors, com si fos un saps que anéssim tirant del
fil? Cadena, eh?
Exacte,
una cadena.
Normalment recordem del final cap a l'inici, i això moltes persones és interessant, perquè quan dius, només recordo aquest final, no recordo res més, queda't una estoneta allà, ja veuràs, i comencen a florir altres records, no?, una miqueta anteriors.
Es pot entrenar, és a dir, això ho fem en un primer dia, el segon ens serà més fàcil o sempre partim de zero?
De ben segur és més fàcil, sí. La majoria de les persones, tots passem per etapes, ser de millor o pitjor record, però en general, quan nosaltres hi parem atenció, quan, com deia l'Anna, no, tenim aquesta llibreta, anem prenent nota, no, els tenim presents, i sobretot quan també els compartim o els estem explorant i demés, el record comença a ser molt més accessible. Sí.
A veure, ens comença a trucar la gent al 93-201-7474. Ja us dic que avui us demanem què heu somiat avui amb una frase. Se'ns ha penjat la Cristina, una llàstima, perquè diu que havia somiat amb el seu examen, no sé què deu voler dir això. I l'Ester, que la tenim al telèfon. Ester, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Què has somiat tu avui?
A veure, no és ben bé avui. Jo és un somni recurrent, vale? Que sempre arribo tard. O sigui, arribo tard, sobretot si haig d'agafar, per exemple, faig un viatge, no?, i hi ha un autocar, doncs arribo tard. Arribo tard a l'avió, arribo tard a agafar a la feina, arribo tard, sempre arribo tard.
Mira, a l'Ester li sumo que molta gent m'ha comentat un somni, que potser teniu també aquí a la taula, que faig maletes i no acabo mai de fer les maletes. Crec que això...
Angoixa molt, això.
Que no, avui, insisteixo, no estem fent interpretació de somnis, això no va d'això, però sí que és veritat que a través dels nostres somnis podem saber quines són les nostres preocupacions, no? I d'aquí sí que en podem treure un aprenentatge. Ester, et contestem per antena. Gràcies per trucar-nos, bonica. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara. Adéu, adéu. En el cas d'aquests somnis en general, no?, que són de por a l'oblit, por a arribar tard, què podem interpretar? No interpretar el somni, sinó què en podem treure? vida d'això?
Mira, de fet, és curiós perquè em recordava precisament el somni d'una persona que em compartia la setmana passada. Estàvem treballant amb un somni recurrent d'aquesta persona que precisament perdia el tren habitualment, saps? Aquesta cosa de sempre arribo quan el tren ja ha marxat i demés, no? I vèiem clarament, no?, com és un patró que es repeteix en el seu dia a dia, aquesta cosa, aquesta autoexigència de no assolir les fites que es proposa. Ah, llavors, clar, li estava parlant d'aquesta sensació de dir, ostres, que mai no arribo allà on jo voldria. Saps? Llavors, clar, això ens convida també a dir, escolta, revisem, perquè l'inconscient ja ens està dient, escolta, hi ha un desajustament aquí que hauríem de revisar per veure com ajustem, no? I llavors això implica, doncs, revisar també el dia a dia que estic fent, si m'estic pressionant més del compte, si puc anar una mica més relaxada, etc.
Ana Maria, estàs d'acord amb això?
Estic totalment d'acord. De fet, és ben curiós, això és una pregunta recurrent, no?, que et fan quan parles de son o somnis, i és, a veure, si realment som persones tan diferents, com és que moltes persones somiem coses molt semblants,
sí,
o fins i tot la mateixa cosa, no? Quantes, persones hi ha que somien això, que fan tard, o quantes que volen, o quantes que perden les dents, o quantes que fan tard? Aleshores, clar, la idea és que des de la neurociència no entenem que hi hagi un diccionari de somnis on cada somni tingui un significat concret, això, com si fos un diccionari. Però el que és cert és que, clar, les persones són diferents, però no tant. I moltes tenim pors similars, preocupacions similars, i el nostre cervell funciona de manera, evidentment, molt similar, perquè estem submesos a una biologia i a una manera de funcionar les neurones. Aleshores, clar, el nostre cervell és com si utilitzés imatges molt potents, emocionalment molt potents, per
cridar-nos l'atenció i dir-nos alguna
cosa.
Exacte.
No de manera voluntària, però clar, quan estem dormint, quan estem somiant, la part del cervell que controla el control cognitiu, la capacitat de racionalitzar, de judici, està com menys activa en la majoria de persones. I és el moment en el qual, doncs, afloren totes aquestes preocupacions, pors, sentiments que són rellevants per nosaltres. De vegades són negatius, com aquests, o de vegades poden ser positius, no? I en el teu cas, que parlaves de l'apocalipsi zombi, dels somnis, clar, pot ser que rondava per allà, doncs, la idea de fer un programa sobre somnis. Potser, no sé.
Clar, potser era això.
Doncs mira,
M'he fet el regador regado, saps?
És jo el col·laborador formant part d'aquest somni.
És que tot quadra.
No, aquí hi ha una cosa molt bona, que és que quan jo jugava a futbol, moltes vegades somiava, i aquí va passar una cosa molt curiosa, que és que jo arribava al camp i primer ja no trobava on era el camp, això d'entrada. I llavors, quan et volies canviar, t'havies deixat les bambes a casa, no et podies, després quan trobaves unes bambes no te les podies cordar, era tot molt angoixant i no arribaves mai a jugar aquell partit. I un dia se'm va ocórrer explicar això davant de tot l'equip. Dic, hòstia, sabeu què em passa? Que moltes vegades somio això.
I què?
I tots somiaven el mateix. No, en una ocasió, ostres, els havia passat exactament el mateix. Tots, o potser no tots, però 5 o 6. Cinc o sis. I dius, hòstia, quina cosa tan curiosa, eh? Que no trobes el camp. Tots són dificultats. Dificultats per poder arribar a jugar aquell partit.
Però és el que diu l'Anna, eh? És aquesta similitud que tenim, ens agradi o no ens agradi. Vull dir que a tothom ens agrada pensar-nos com a persones úniques i especials, però és veritat, i sí, és cert, i els somnis s'han d'explorar des d'aquesta perspectiva personal en primer lloc, eh? Vull dir, és el primer filtre de ser personal.
Però
hi ha aquesta cosa, és que tots hem vingut d'una mare, tots tenim certa por a la mort, etcètera.
I que tots som éssers humans, que també és la gràcia de la medicina. Si no ens hi assembléssim i tots fóssim tan únics, seria horrorós, perquè viuríem la incertesa de no poder emmagatzemar coneixement de cap tipus i de cap mena, no? Val, 677-38-77-19. Avui us demanem què heu somiat avui en concret. O si teniu una pregunta molt concreta pels nostres experts, per en Jordi Borràs o l'Anna Maria Vale, doncs ja ho sabeu, 93-201-7474.
Mira, ara que parlàvem sobre havíem de fer un programa aquí de somnis, l'Anna Maria deia que potser el tenies al cap i et rondava, potser és el que t'ha acabat passant, no? Doncs mira, la Montserrat aquesta setmana està de baixa, demà torna a treballar i ha somiat que no podrà arribar tot, que no se'n sortirà, que ho farà tot malament, potser li ronda tot el que li passa. Somnis dels oients, atenció.
A veure,
El Marc té 28 anys i ha somiat, diu, estava en una comuna hippie.
Carai.
Endimoniada. Endimoniada de gent que estava feta per mucosa.
Oh,
alerta amb el combo, eh?
Que complexa.
Sí, però espereu a l'Albert.
M'agraden aquestes coses que activen el pensament lateral. Ui, sí. Perquè de vegades
somnis
jo tinc uns somnis bastant racionals.
Bé, el de l'apocalipsi zombi...
Sí, però que els zombis estiguessin fets d'una matèria que jo no m'he plantejat, això seria com estrany, no? I m'encanta aquest somni.
Doncs l'Albert ha somiat que es creuava per la ciutat amb un cangur de color cafè amb llet.
Oh!
Com els cangurs.
Sí, però clar que aquí a la ciutat de Barcelona en principi doncs, no n'hi ha. I atenció a la Montserrat, que vol compartir la veritat que té, que és...
A veure.
A mi em passa que estic somiant, em desperto, i quan torno a dormir... reprenc el somni allà on l'havia deixat. Això em sembla...
Un moment.
Això em sembla biònic.
Aquest és el meu somni.
Com podem fer això? Moltes vegades ens despertem. No, merda, no, volia seguir somiant això. Vull tornar en aquest espai. Com ho podem fer? Ara en parlem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Un minut i seran dos quarts de dues. Avui estem parlant dels somnis, com ens poden ajudar a prendre decisions, com ens poden encaminar per la vida, però us he de dir que a l'inici del programa us deia que estàvem a tocar dels 500 al canal de WhatsApp. Ai. Doncs ja ho hem superat!
Oh! I potser ja n'hi ha 510.
No ho sé, ara no sé quants hi ha, però n'hi ha molts més. Per tant, podeu entrar al nostre WhatsApp, al 677-38-77-19. Ens envieu un missatge i dieu vull formar part de la comunitat, us enviem l'enllaç en exclusiva per tots els continguts. A veure, hem marxat de la publicitat dient... Jo he parlat del pensament lateral d'aquest oient, no? Albert, si mal no... No, l'Albert és el del cangur.
El Marc, potser?
En Marc, sí. Potser, que ens deia.
De la comuna hippie.
Correcte.
La gent mucosa.
Gent feta de matèria mucosa.
Sí, de mucositat.
I he pensat, he dit el concepte de pensament lateral, i en Jordi ha dit, vull afegir alguna cosa.
Sí, és que a mi em fascina aquesta qüestió, perquè precisament és una de les coses que em desperta més interès i més curiositat dels somnis, i hi ha les diferents teories que proven d'explicar el per què somiem. A mi m'agraden molt totes elles i penso que totes d'alguna forma són compatibles, però hi ha una que a mi m'agrada especialment, que és la que ens diu que somiem precisament perquè d'alguna forma, com et diria, posar-li oli una mica al nostre pensament més rígid, més quadriculat i
per lubricar una mica,
lubricar una miqueta, això mateix. A mi això em sembla interessantíssim, perquè precisament el que ens diu, no?, que si no tinguéssim els somnis, probablement estaríem pensant en termes molt més rígids i molt més excessivament racionals, si vols, saps?
M'agrada molt aquesta idea de lubricar el nostre pensament racional i deixar-lo fluir una mica, mai millor dit, no? Fluir una miqueta més lliure. A veure, a la marxa de la publicitat també se sentia de fons a l'Anna Maria que deia, això són els somnis lúcids, perquè un oient ens ha dit, jo tinc la capacitat de despertar-me i tornar a dormir i reenganxar el somni allà on ho havia, deixat. Jo sóc incapaç. Tu has dit, això són somnis lúcids.
Sí, és un fenomen molt curiós i per mi és fascinant, entre altres coses perquè no m'ha passat mai. I llavors m'encurioixeix. Llavors, clar, aquesta capacitat de, mentre la persona està encara dormida, fins i tot, ser capaç d'adonar-se conscientment de que està somiant i fins i tot de conduir parcialment el contingut dels seus somnis. Això s'ha estudiat molt, és un tema doncs, com deia, no?, que fascina bastant. S'ha estudiat des del vessant científic i el que s'ha pogut veure és que hi ha certes àrees del cervell que quan estem dormint i específicament quan estem somiant la majoria de persones tenim desactivades, que va en la línia del que dèiem abans, no?
Lubricar,
és a dir, aquestes àrees de l'autoconsciència, del pensament reflexiu, del control cognitiu, generalment estan, diem, hipoactives, és a dir, poc actives. Però hi ha persones que les tenen més actives, doncs perquè tenen aquesta manera de funcionar o perquè s'han entrenat, també.
És a dir, es pot entrenar.
Es pot entrenar, doncs... en certa manera. I llavors, clar, aquestes àrees estan més actives i la persona pot, doncs, controlar una miqueta, si més no parcialment, el contingut dels seus somnis, no? Està somiant, doncs, que està vivint una gran història d'amor o el que sigui. És que... I dius, escolta, jo vull seguir, no,
és que
no vull parar.
És que això sempre passa amb els somnis d'amor, tallen els somnis d'amor sempre a la meitat.
A veure, què ens has d'explicar, David?
No, a mi vaig tenir un somni una vegada, jo era addicte, fanàtic a la sèrie Gent del Barri. No sé si la recordeu. T'agradava, Fran? Aquesta t'agradava, segur.
EastEnders.
EastEnders, correcte. I jo estava enamorat d'un personatge que es deia Michelle Fowler, la Michelle Fowler. I un dia vaig somiar que jo era dins d'EastEnders. Jo sortia Gent del Barri i tenia un idili amb Michelle Fowler.
Mare meva!
A la bugaderia.
Concretament a la bugaderia.
I llavors, hòstia,
entre calces i sostens.
Era un somni tan fascinant i em vaig començar a despertar. Em vaig començar a despertar i volia, hòstia, com fos seguir dormint per recuperar el somni, però no, aquell somni també es va esfumar, com tants i tants somnis.
Se t'ha escapat que l'Anna Maria ha dit, home, en certa manera es pot entrenar,
sí, clar,
això.
Sí, per això vull saber, sí, com s'entrena,
com entrenem, això.
Sí, serien dues coses. Jo penso que hi ha persones que tenen certa facilitat per tenir aquesta experiència de despertar i tornar, i potser malgrat elles, t'ho dic, perquè hi ha persones, sí, que no volen tornar al somni i tornen inevitablement, oh, i de nou es troben allà amb un mal son o de més, no? Ara, llavors hi ha una cosa, no?, que és la qüestió de la consciència, no? A mi m'agrada molt parlar dels somnis lúcids, més de fet que com a control del somni, com a tenir consciència d'un mateix, d'en quin estat ens trobem, no? Llavors, nosaltres podem entrar en un somni de nou, podria ser, però el que és el somni lúcid, que seria despertar, mantenir viva la consciència dins del somni, poder escollir si fem una cosa, si fem una altra, si el somni va en un camí o va en un altre, això es pot entrenar. Com? I de fet, jo crec, de fet et diré, si tu preguntes a les criatures, veuràs que moltes criatures tenen aquesta facilitat. Jo crec que nosaltres tenim per naturalesa facilitat per accedir a la lucidesa. Quan tu li preguntes a les criatures, escolta, i tu eres conscient d'estar dins d'un somni, que era un somni? Sí, sí, moltes vegades t'ho diuen. És a dir, saben que estaven somiant. Sí.
Fora, això.
Llavors, està en la nostra pròpia naturalesa. És veritat que després ho perdem probablement també perquè tenim aquesta tendència a pensar, és només un somni, no li donem més importància, no? Però si mantinguéssim això, jo crec que ens seria molt més fàcil.
Per tant, la capacitat inclús de decidir dins d'un somni, això també seria un somni lúcid.
Això és un somni lúcid, efectivament. El somni lúcid seria, bàsicament, seria ser conscient de què estic somiant. És a dir, sigui com sigui el contingut, sóc conscient que estic dins d'un somni. Llavors, a partir d'aquí hi ha la possibilitat de que jo també sigui conscient de que puc afectar el somni d'alguna manera o que ni tan sols hi pensi, i que també hi ha l'experiència d'aquesta.
A mi això em passa amb un estil concret de somni, que és una cosa molt curiosa.
Els d'amor.
Llocs, no, els d'amor no. Llocs que només coneixes pels somnis. Llocs que només has visitat en somnis. Oh. No sé si us passa això.
Boníssim.
I això no sé, és molt curiós perquè quan ets en determinats llocs que tu només els has vist en somnis, ets conscient que t'està passant. I mira, jo torno a estar en aquest somni perquè aquesta casa només l'he vist
en
somnis.
Però si això és una pel·li, a Inception, precisament,
correcte,
hi havia un... Crec que agafaven un objecte, i aquell objecte, quan el veien, no?, quan podien tocar la textura, deien, ah, no, estic en un somni, no?, perquè estic amb aquest objecte a la mà, alguna cosa així.
Això són el que diem els signes onírics. Els signes onírics serien aquells elements que apareixen dins dels nostres somnis personalment, és a dir, els nostres particulars signes oniris, els que no apareixen en els somnis de tothom. Jo puc somiar sovint amb criatures, per exemple, no? Hi ha altres persones que somien sovint amb motos, no? I jo potser no somio mai amb motos, però altres persones sí. Llavors, quan hi apareix una moto en els seus somnis, poden parar... Per un moment, potser és que estigui somiant. I clar, i motos poden aparèixer també quan estàs despert, però cangurs de color que fem llet no és el més habitual.
Jo somio en una mena de masia, que quan hi soc, jo allà no hi he estat mai, en la meva realitat no hi he estat mai, però en canvi en somnis hi he estat un fotimer de vegades.
Ja.
Molt curiós, això.
Deixa'm que us expliqui una anècdota molt, molt interessant en aquest sentit. Una clienta meva que m'explicava que precisament li passava això, que anava sovint a una casa que només apareixien els seus somnis, que no recordava haver visitat mai. I un dia li va preguntar a la mare, li va dir, escolta, nosaltres hem estat en una casa que és així, que és aixà, que és atapa, que cada vegada que hi apareixia, diu, és que és la mateixa casa i té aquestes característiques. Li va descriure, la mare va dir, que jo sàpiga no hem estat mai, però és la casa que apareix en els meus somnis, també.
Oh, fotis!
Van anar el fill de la dona, germà de la noia, i els hi va dir el mateix. És a dir, era una casa familiar.
Com empremta genètica.
És fascinant.
Uau!
Això és boníssim. Mm.
Per cert, paràlisi del son. Deixeu-me saludar la Paquita. Paquita, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, a veure, bueno, què et passa? Tu et demano que m'ho resumeixis en un parell de frases.
Sí, sí. Bueno, a mi ara no em passa, però m'ha passat molt de temps, ¿vale? Doncs que jo estava... No sé, per mi estava dormida, vull dir. I llavors em notava com si em vingués un pessigolleig a tot el cos i que no podia moure's, que estava immòbil en el llit, que no podia ni moure ni un braç, que vulguem dir, ai, que vull sortir d'aquí, d'aquesta situació i no puc. I quasi no podia ni respirar.
Però això i... desperta, és a dir, mitja dormida,
no,
però desperta.
Jo, clar, jo molt de temps havia pensat que això era un somni, però sentint programes de ràdio com ara el teu o altres comentaris, sobretot de ràdio, que hi havia una situació o alguna que deia paràlisi de la son. Jo sempre he pensat que era això.
Doncs
però,
mira,
clar, no sabia si era somni o no. Em va passar molt de temps. Gràcies a Déu em va passar, perquè la veritat és que ho passava molt malament. I llavors, en mica, em anava com, diguéssim, com despertant, em despertava, pensava, ostres, sort que ja ha passat. I em tornava a dormir normal. Però aquesta estona...
Angoixant, m'imagino que angoixant. Paquita, et contestem en antena perquè crec que sí que és un cas de paràlisi del son i de pas parlem de la paràlisi del son. Una abraçada bonica, fins ara.
Gràcies.
Adéu. Adéu. És un cas de paràlisi del son, això,
sí,
de Maria?
Sí, això sembla. O sigui, hi ha persones que tenen un trastorn que segur que coneixeu perquè hi ha alguna persona coneguda del món del periodisme que la té, la narcolèpsia, per exemple.
Sí, amb
la narcolèpsia té com...
L'Evole, no?
No sé si és ben bé narcolèpsia, però té una cosa similar.
Sí, llavors, per exemple, la narcolèpsia té quatre
símptomes. I en Tomàs Fuentes també.
Sí, i tant. I tant.
Vull dir que és una malaltia relativament freqüent. Llavors, aquesta alteració té diversos símptomes. Un d'ells és quedar-se adormit en moments inapropiats i amb aquesta fase REM que us deia, no? Que la musculatura està totalment relaxada i, clar, és perillós. Imagina que estàs conduint o estàs caminant creuant un carrer. Però no únicament té aquest símptoma, té altres. El que passa és que no tothom té manifesta aquests quatre símptomes. I un altre és aquest que comentava l'oient, que és la paràlisi del son. I llavors consisteix en que la persona està desperta, ja sigui abans de quedar-se adormida o just quan es desperta, però està desperta, està conscient. Llavors té la sensació, que és real, clar, per ella, doncs de no poder moure cap múscul, és a dir, està paralitzada, però està conscient. Llavors, la primera vegada que passa això, doncs, clar, és molt angoixant per la persona, perquè pot pensar, bueno, què m'està passant, no? Em quedaré així, doncs això és el final. Llavors, de vegades passa, com us dic, associat a la narcolèpsia, però de vegades apareix aquest símptoma aïlladament, en persones que no tenen cap problema aparentment de son. I aleshores, aquesta paràlisi de son, el que s'acostuma a fer és dir a la persona, bueno, relaxa't, intenta implicar el moviment del cos, però, per exemple, movent els ulls, llavors si mous els ulls, intentes moure els ulls, doncs pots com fer que la resta de musculatura del cos s'activi. Aleshores, doncs, és un problema relativament freqüent i que està com associat sobretot a períodes d'estrès o de
per això ha dit que li havia deixat de passar.
Sí.
Per tant, recomanació, si ens trobem amb aquest formigueig, en aquest, entre estar dormit i estar despert, però estàs despert i el cos no et respon, tot i que el cervell va despertant, no posar-nos nerviosos i intentar començar movent els ulls, eh? I després dels ulls què fem?
Doncs esperar una mica i probablement, no sé si el Jordi coneix més el tema, suposo que sí, doncs probablement l'altra musculatura i el cervell pot donar les ordres perquè vagi recuperant el seu to muscular.
Sí, hi ha dues possibilitats aquí, dos camins diferents, no? Un que seria el de sortir, que és el que normalment les persones volen, no? Perquè és dir, vull sortir d'aquest estat perquè estic aquí paralitzada. Clar, pensa que la qüestió no és si estic en un somni o no, sinó que estic en un somni i no. És a dir, el que passa és que ens passa les dues coses. Estem en un estat liminal, un estat intermig, el cervell està paralitzant el cos tal com fa quan estem somiant, estem paralitzats, però ja hem pogut començar a despertar, estem obrint els ulls, però clar, hi ha una part de somni que està generant també un imaginari i que probablement nosaltres percebem dins de l'habitació que hi ha una presència, que estem escoltant unes veus i tal, i això pot arribar a ser molt terrorífic. Llavors el consell de l'Anna és important tenir-ho present. Quan em passa, no és perillós, no passa res, però sí que si vull sortir d'aquí, començar si puc moure els ulls, si puc moure una miqueta un dit petit, si puc, per exemple, parar la respiració i hi ha un moment que el cos, davant del perill d'ofegar-se, em treu d'allà, diguéssim, em treu d'aquest estat.
La Paquita, precisament, deia que tenia sensació d'ofec, per tant, que hagués hagut de jugar-ho a favor, no?
Si
aguanta la respiració.
Si jo paro del tot, el més normal és que tardi, però normalment això tarda un minut o dos. Però jo et diré un altre camí, que és, en lloc de provar de sortir, provar d'entrar. És a dir, de la mateixa manera que estic en un estat intermig entre la vigília i la son, o el somni, puc aprofitar precisament per entrar dins del somni de nou, però això és només per valents, i valentes, és entrar en el somni de nou amb lucidesa, precisament.
Perquè quan tinc
el fil de consciència...
Per valents, valentes i per gent amb molta perícia, perquè això és molt complicat.
Bueno,
capbussar-se en el somni un altre cop.
Sí, però pensa que és un moment propici precisament per això, perquè tinc aquest punt de consciència i estic en aquest estat intermig. Llavors, si jo simplement imagino, torno a imaginar un somni, tanco els ulls i torno a imaginar un somni, potser recordo del que he sortit, és possible que pugui entrar mantenint el fil de consciència fins que em torno a trobar, diguéssim, immers dins del somni.
Això m'agradaria molt a mi.
Va, de seguida saludem a l'Anna, que té un somni interessant a comentar-nos. Abans, però, el 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
Doncs mira, l'Elisa explica que durant l'embaràs somiava cada dia amb apocalipsis zombis.
Com jo.
I com protegir la casa, per tant. Durant l'embaràs.
Bueno, però això també et diu molt de la situació en la que estàs. Estàs gestant una vida i estàs pensant d'on venen els perills per protegir-te, no?
Doncs mira, no sé què diu de la vida de la Montse, però avui ha somiat amb merders familiars. Amb embolics que tenia a la família. L'Alba també ha somiat el mateix que somiava el David amb el futbol, per tant, solidaritat 100%. La Carme diu, he somiat que m'enamorava d'algú, que tenia una aventura escultura a una persona que coneixia, un amor correspost amb papallones a la panxa. I clar, el somni m'obligava que tenia marit i fill. Diu, el més important i destacable d'aquest tipus de somnis és que a l'endemà has de veure aquella persona amb la que has somiat i que tenies un afer.
I una altra cosa.
I és una sensació molt estranya.
No, estranya, i no sé si us ha passat que quan somies una cosa d'aquest tipus et passes tot el dia o un parell de dies enamorat d'aquella persona.
No ens ha passat, David.
El que sí que passa amb molts somnis, i és el dubte que té el José Antonio, que és, com és que parlem en veu alta de vegades quan somiem?
Per què passa això? A veure, Anna Maria.
Bueno, és freqüent i no tant. O sigui, durant els moments de somni, com ens deia el Jordi, doncs la nostra musculatura està completament sense to muscular i evidentment és un mecanisme de protecció, no? Perquè no ens aixequem i representem el que estem somiant, no? Que si somies que voles, no, que no obris la finestra i surtis volant, no? Dic que en realitat és un mecanisme de protecció per la nostra supervivència. El que passa és que no està actiu sempre en tots els moments. Llavors hi ha moments que algunes parts del cervell doncs poden estar actives. Llavors, per exemple, la part que controla la parla, doncs, la gola, etc., doncs pot activar-se en certs moments i tu representes, parles el que estàs somiant, el qual de vegades pot ser perillós, sobretot en el cas que estàveu comentant abans de la nostra oient que somiava que tenia un afer amb una persona que potser...
Ai, quins nervis.
Comença a dir el nom d'aquella persona. Imagines. I l'altra... Hòstia, què estàs dient tu ara?
És que recordeu que quan somiem no tenim un control cognitiu, però és que... No tenen per què ser desitjos.
Digue-li això, clar. Que no tenia control cognitiu.
No, però aquí hem de fer una mica de teràpia de parella en aquest cas, i dir, escolta'm, el meu inconscient jo no el controlo, tu t'has casat o ajuntat amb la meva part conscient, m'entens?
És com el tema dels somnis eròtics, que estic molt enfadat amb els somnis eròtics.
Ui, l'Anna Maria ha fet un gest.
Així en general, tot enfadat.
Molt enfadat. Primer perquè jo només tinc somnis eròtics a la migdiada, mai de nit. Això no sé si té una explicació.
Això és molt habitual amb la gent.
Sí, somnis eròtics a la migdiada, però de nit mai. Tu, per què? No ho entenc. I l'altre és que sempre són amb persones que no m'agraden.
Reclama, envia un full de reclamacions.
Com puc fer-ho per tenir un somni eròtic amb algú que m'agrada?
Home, no et sabria dir com ho podries fer. Jo crec que podries fer això que li diem incubació de somnis, diguéssim, no? que és aquesta cosa de provar de provocar-te somnis en una direcció.
Epa. Incubació de somnis, què és això?
Llavors et poses les fotos de la persona que t'agrada a la tauleta de nit, no? I abans de dormir te la mires bé, imagines cosetes...
Molt bo, no, després... Sona una mica psicòpata, David?
Exacte.
Però saps que ho faré, exacte. Saps que ho faré.
Però la incubació de somnis, més enllà dels somnis eròtics, com funciona? És a dir, tu pots encaminar-te cap a un somni?
Sí, la incubació de somnis és una pràctica que és la humanitat ha fet al llarg de tota la seva història, i especialment en alguns indrets, com per exemple en l'antiga Grècia, hi havia fins i tot temples que estaven dedicats precisament a incubar somnis. Les persones hi anaven allà en peregrinatge, molt sovint per problemes que tenien físics, de dolències i malalties i de més, i anaven per provar de trobar somnis que els donguessin un consell o una guia per curar la malaltia. Hi havia temples, com et dic, que estaven dedicats amb gent que els cuidava i de més. Llavors, la qüestió és bàsicament aplicat, diguéssim, a la nostra realitat contemporània, diguéssim, que seria la cosa aquesta que ho fem sempre, vull dir que nosaltres incubem somnis involuntàriament. Quan ens anem a dormir atabalats amb alguna qüestió, donant-li voltes a alguna cosa, molt sovint ens trobem de nou amb la qüestió.
I va, has fet trampa, Estic molt preocupada per alguna cosa, m'estic anant a dormir i dic, no, canvia, passo. Exacte. De somiar això.
Sí, perquè si no, repeteix tot allò durant tota la nit. Això passa amb les discussions.
I és veritat que els somnis proven de resoldre, per això també actuen en consonància amb el que nosaltres ens amoïna més, proven de resoldre ítems. Aquesta és una altra de les raons per les que somiem, que és aquesta forma que tenim de processar a nivell inconscient el que ens està passant de dia, no? Llavors nosaltres, si anem a dormir amb una preocupació en ment, és possible que tinguem un somni, encara que sigui simbòlic, vull dir que no es refereixi literalment a aquella persona, a aquella qüestió, però que ens parli simbòlicament de la qüestió que ens amoïna. És qüestió d'anar-se'n a dormir sensibilitzats amb aquesta cosa. I llavors hi ha formes de reforçar aquesta...
Ara deies, temples d'incubació de somnis a l'antiga Grècia per resoldre problemes físics, en aquest cas. Però ens podem trobar amb que anem a dormir amb un problema matemàtic i el resolem en els somnis? Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Això és el cas de...
Del
pare?
Meu pare.
Explica'ns.
Sí, el meu pare es va posar a estudiar de gran, a estudiar de distància, I estudiava al vespre abans d'anar a dormir. Llavors, quan topava amb problemes que no li sortien, no?, de mates, doncs se'm va adonar que els somiava i que els resolia somiant. Llavors, tant li passava que va acabar dormint amb una llibreta i un boli a la tableta de nit, es despertava i xum, ràpidament escrivia el resultat, bueno, el procés, i es posava a dormir.
Oh, m'apassiona. Un aplaudiment fortíssim per al pare de l'Anna. És que saps què passa? Que, Anna, a tu et passa això, també? Ho aconsegueixes fer, això que feia el teu pare?
Jo no, què va.
Tu ets com jo, no? Jo, no? A mi em passa que no veig ni els números. En el somni soc capaç de llegir lletres i números. Jo no sé si això té una explicació. Ah, sí, la té, Jordi?
Sí, precisament això connecta tant, molt... Quan dèieu com es podia entrenar, no?, la lucidesa, precisament una de les formes que tenim per entrenar la lucidesa és xequejar, diguéssim, l'estat en què ens trobem, a la vigília o si estem desperts o estem dormint. Si nosaltres ens acostumem a fer aquest xequeig, aquesta comprovació de l'estat de realitat, de sobte ens trobem en un somni fent aquesta mateixa comprovació. Llavors, com demostrem si estem en un estat o estem en un altre? Una de les formes de comprovar-ho és precisament mirar-te els números o mirar-te les lletres, perquè sovint en els somnis les lletres no es mantenen. És a dir, el que és més normal, el més habitual, és que si jo miro ara, per exemple, veig aquí el cartell, no?, el teu nom, Elisenda Carot, si jo deixo de mirar aquest cartell, si estigués dins d'un somni, veus? Mira, i ara no hi és. Estem somiant.
Ah! Estem a Matrix. Val, d'acord, desapareixen, no?
Desapareix, canvia l'ordre, es difumina, diu una altra cosa... Això és el més normal, i amb els números passa el mateix. No es mantenen normalment amb la mateixa...
Anna Maria, tu ara deies, això és molt interessant, el cas del pare de l'Anna. Com es diu, o es deia el teu pare, Anna?
Joan.
Joan, en Joan. Com pot ser això?
Doncs està bastant estudiat. De fet, hi ha molts estudis, no?, que ens indiquen que quan nosaltres estem dormint el cervell no està apagat. Realment continuem reorganitzant la informació, establint connexions i establint connexions entre idees que aparentment sembla que no estan relacionades, però poden estar-ho. Llavors, durant els sons o hi ha els somnis, de vegades ens despertem després amb una idea que ens sembla nova, perquè no l'hem tingut abans quan estàvem conscients. Però com us dic, no?, com que el cervell continua treballant mentre estem dormint, doncs aquelles idees que estaven rondant per allà es poden associar. De fet, hi ha exemples famosos. No sé si heu sentit l'exemple de Paul McCartney que...
Sí. Sí? Ah, sí, sí,
de la cançó Yesterday, que se li va acudir la melodia mentre estava dormint i quan es va despertar, doncs la va apuntar, diguéssim, no? Això seria el que col·loquialment dient, mira, vaig a dormir i consultaré amb el coixí.
Ah, exacte. Això és el clàssic. Per cert, resumim aleshores que quan somiem també podem desbloquejar coses com feia el pare de l'Anna, en Joan. Anna, gràcies per trucar-nos amb aquesta meravellosa història. Una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres.
Ja ho saps, gràcies per escoltar La Solució i passa-ho, cada dia a la 1 al migdia. Fins ara, bonica.
És una cosa quasi màgica. És màgic, això. O sigui que tu... te'n vagis a dormir sabent que somiaràs la solució del problema matemàtic.
És fascinant. De fet, hi ha una figura important en el món de la matemàtica. Si no recordo malament, el seu nom és Ramachandran. Em sembla que era un matemàtic hindú. No sé si és aquest exactament el seu nom, diria que sí. Que em sembla que també va guanyar un premi Nobel o de més. I ell anava... Aquí sí? Mira... Ramanujan, exacte, aquest home, això mateix. I aquest home anava a buscar els resultats de les seves incògnites matemàtiques en els somnis.
Especial, això.
Sí, sí.
Vaig més enllà. Existeixen els somnis premonitoris o és un mite? Ara ho explorem.
La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
En David no pot haver de cantar. Una abraçada a en Gerard Quintana, que ens escolta cada dia.
Sí, una abraçada, Gerard, que t'estimem.
Va, que avui parlem de somnis. Ho estem fent amb l'Anna Maria Vale, psicòloga i doctora en neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona, i amb en Jordi Borràs, psicòleg especialitzat en el món dels somnis, fundador de la plataforma mondesomnis.org. Nosaltres hem marxat a la publicitat parlant o dient... Escolta'm, existeixen els somnis premonitoris? I per què us ho dic? Doncs perquè hi ha el cas... d'un exjugador del Barça, en Charlie Reixac, que al programa Somiers, on apareixia també en Jordi Borràs, explicava això.
Jo he somiat en moltes ocasions que feia un gol concret per guanyar un partit, no? Però me'n recordo que la final de la Copa contra les Pames, la Copa del Rei, doncs somiava que feia dos gols i els vaig fer. I al final va servir doncs, perquè per guanyar aquella famosa copa, no?
Somni premonitori o una miqueta casualitat? A veure, va, qui es mulla? Creiem en els somnis premonitoris, Ana Maria?
A mi, des del meu punt de vista, em costa una mica de creure.
Ah, clar, neurociència, què he de dir, no?
Aquestes coses paranormals, vull dir, tinc certa refracció al tema.
Clar, potser Charlie Reixac, a veure, que faci dos gols Charlie Reixac no és tan sorpresiu com que els faci jo, no? Una final de Champions.
Això sí que seria...
I trobis el dia següent.
Clar, això seria raro. Ja. Jordi, tu què en penses?
Mira, penso que per mi és una evidència, que existeix la precognició per experiència pròpia, personal i en persones. Clar, pensa que m'hi trobo en tantíssims casos de persones que m'expliquen les seves experiències, que acabo trobant algunes experiències espectaculars. Però sí que és veritat que també m'hi trobo amb moltíssimes persones, i això ho hem de pensar. Ens agrada creure. Ens agrada pensar en la màgia, ens agrada creure en la màgia i creure en totes les possibilitats. Llavors, clar, tenim tendència a pensar que quan ens passa alguna cosa que podria explicar-se de forma extraordinària, tendim a explicar-ho així. I de vegades, doncs, escolta, el que deies, no? El Reixac fa dos gols, potser no és tan extraordinari. Si jo somio que es mor no sé qui, ah, no, és que ho vaig somiar i tal, i mira, s'ha mort. Sí, però estava malalta aquesta persona.
I si té 96 anys, està malalta. Home,
exacte. Llavors, això passa molt sovint. Llavors, clar, ens agrada
pensar... És el viatge de confirmació famós, no?
Exacte. Llavors, els somnis sempre aproven, tu pensa que fan una prospecció cap al futur, i és el que dèiem, no? També psicològicament és un... D'alguna forma és un recurs que tenim per aventurar diferents escenaris que podrien passar i d'alguna forma assajar possibilitat de reacció davant de determinats escenaris. Llavors, poden fer aquesta cosa de tiro cap endavant i encerto i mira, després passa, no? Sí que és veritat. Dit això, també ens trobem amb experiències que són extraordinàries i que no es poden explicar tan fàcilment, saps? Vull dir que de cop ens trobem amb una experiència i diem, ostres, això ho he somiat i no tenia cap informació que em podria dir que això passés. I de vegades literalment, de vegades simbòlicament, saps? Que també és interessant. Quan tu obres la ment aquesta possibilitat, tu pots dir, ostres, que sembla que el somni s'ha avançat i no era tan evident, però si m'ho miro bé, veig que s'estaven avançant aquesta qüestió que està passant. Però de vegades és literal, és que hi ha persones que han viatjat a un altre país i s'han trobat caminant per un déjà vu, de dir, ostres, però això... I aquesta moltes vegades explica l'experiència del déjà vu, de dir, ostres, està... Ai, però si... I ara diu això, i ara, va... ara aquesta dirà això, toma, i ho està dient, i clar, i es troben amb aquesta experiència i diuen, ah, és que ho vaig somiar. Clar, si no ho recordes, pots tenir la sensació de dir, això és un déjà vu, però si ho recordes, pots recordar el somni i dius, ah, és que això ho vaig somiar abans de que passés, no?
Terreny pantanós, 3 minuts per posar punt i final aquest especial dels somnis, sobretot si podem fer servir els somnis per la nostra vida diurna, diguem-ne, o la nostra vida desperta. El 677-38-77-19.
Mira, la Montse ha somiat que tenia un tàper de vidre, en aquest tàper hi havia aigua i unes tortuguetes petites a dins. I jugava amb elles i els netejava la caseta i eren les seves mascotes. I no us creureu el missatge que ha entrat quan estava sonant la cançó de Gerard Quintana, concretament el de la Damiana, que diu: avui he somiat que anava de gira amb el Sopa de Cabra. I ella mateixa dona l'explicació. Deu ser perquè vaig mirar el Sense Ficció que van fer al 3CAT abans d'anar a dormir.
Pot ser. El Sense Ficció o el Quanta Guerra?
No, el Sense Ficció. Un Sense Ficció
Sense Ficció especial de Sopa de Cabra.
Enrere, sí,
és que en Gerard Quintana també surt al Quanta Guerra. En Gerard, estàs competes,
Gerard.
Perquè són els 40 anys de Sopa de Cabra. Us pregunto, ja per acabar, què hem de fer més cas? A la literalitat del somni, és a dir, el fet que somiem, o la sensació que ens deixa aquest somni?
Home, jo diria que la sensació que ens deixa, perquè com hem estat comentant durant al llarg del programa, realment en aquest moment d'inconsciència que deixem volar una mica els nostres desitjos, les nostres preocupacions, doncs no cal que sigui literal, sinó doncs fer cas, doncs estar alerta, estar a l'aguait de què ens està neguitejant, com podem ajudar-nos, no? I el que és evident és que si passem tanta estona de la nostra vida dormint i somiant, deu ser perquè una funció important deu tenir, si no, no s'hagués mantingut, no?, durant tota l'evolució del nostre cervell, no?
Un terç de la nostra vida dormint. Vols afegir alguna cosa breu, Jordi?
Només això que deies, subratllar la importància de l'emoció, és a dir, que quan provo de mirar-me el somni i veure com ho connecto amb la meva vida de vigília, observar què és el que sento en el somni, veure si hi ha algun aspecte o algun àmbit de la meva vida en el que sento una cosa semblant, per veure si puc fer aquest vincle.
Doncs avui hem parlat de somnis i, a més, teniu deures. Ho faràs, no?, tot el que hem dit avui, David.
I tant que ho faré.
Intentaràs tenir un somni lúcid ja mateix.
Vull aconseguir aquest tipus de coses, perquè és això, clar, ho calculava. 3 dies de la setmana els passem dormint. Per tant, la vida onírica és importantíssima.
Has de tenir
una
bona
vida onírica plena.
El pla conscient, el pla oníric i el pla digital, eh? Anem sumant plans aquí, cada cop tenim més vides. Va, avui hem parlat dels somnis, com ens poden ajudar els somnis, ens ho han resolt en Jordi Borràs, psicòleg especialitzat en el món dels somnis, fundador de la plataforma mondesomnis.org, i amb l'Anna Maria Vale, psicòloga i doctora en neurociències per la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies a tots dos per venir, eh?
A vosaltres.
Torneu quan vulgueu. Fran Domènech, ens sentim demà.
És un somni estar aquí, gràcies.
Saps de què parlem demà?
De què parlem demà?
Potser també t'interessa, David Balaguer, segur. Tu que ets del món dels esports. Demà ve la Núria Casas, com a col·laboradora, i tindrem la psicòloga esportiva, la Raquel Benque, i en Jan Codina, que és entrenador de bàsquet formatiu. Parlarem d'esport base, esport formatiu, on arriba la formació i entra la competició. Uf. I alerta, el problema són els nens... o són els pares?
Totalment
demà,
els pares.
Demà, que cremi Troia i la solució. Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, ja ho sabeu, que buscarem la solució.